És dimecres 10 de febrer del 2021. Bona tarda, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Sabadell frega ja els 200 minuts sense encaixar un gol a segona divisió de manera consecutiva. La solidesa defensiva del conjunt arlequinat és una de les claus de la revifada de les últimes jornades. Ja són dues les porteries a zero consecutives, Logroñés i Les Palmes, xifra que demà passat l'equip d'Antoni Dalgó vol ampliar, aprofitant la visita del Zaragoza, un rival directe a la nova Creu Alta. No és casualitat que les millors ratxes de la temporada hagin coincidit sempre en períodes sense rebre dianes dels rivals. El que sí que és significatiu és que aquest cop a més arribi amb Aleix Coc lesionat i en l'últim partit també amb Juan Ibiza fora de combat, dos dels puntals de la rereguarda sabadellenca. Jaime Sánchez ha fet un pas endavant aquestes últimes setmanes, actuant com a central dret, però també a l'eix d'aquesta línia de tres, com ho va fer el Gran Canària. Avui, el de Chiclana ha estat protagonista en la roda de premsa prèvia a aquest Sabadell-Zaragoza partidàs, duel de la zona baixa, que tindrem demà passat a la nova Creu Alta. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de sol, Sergi Cubero i el Toni Pacheco. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Amb Jaime Sánchez iniciarem el programa d'avui. Tindrem també a David Pirri, ex del Sabadell i del Zaragoza, Mic Quillador en la prèvia de l'Olivar Sabadell Juvenil d'aquesta tarda, d'aquí res, un parell d'hores, Oriol Ferran per parlar de rugbi i vòlei per partida doble.
I fora de l'hotel?
El Barcelona enceta les semifinals de la Copa del Rei aquesta nit a les 9 al Pizjuán, jugant l'anada de la seva eliminatòria contra el Sevilla. Ronald Koeman afronta el desplaçament amb 8 absències, amb la qual cosa ha convocat fins a 5 jugadors del filial. El Madrid, de la seva banda, va guanyar ahir en Lliga per 2-0 amb gols de Benzema i Mendy al partit ajornat en el seu dia contra el Getafe. Els blancs se situen segons, 3 punts per sobre del Barcelona i a 5 de l'Atlético de Madrid, que té 2 partits menys. I l'Indústria Santa Coloma, del sabadellenc Àlex Llamas, ha sorprès el Barcelona, eliminant-lo de la Copa de Futbol Sala. Victòria colomenca en el derbi català de quarts de final, ahir per 3-1, el que permet l'equip de Javi Rodríguez classificar-se per la final a 4 de la competició.
I a les xarxes socials.
Una publicació de l'OAR gràcies a Sabadell. L'exjugador verd i blanc Uri Ferrandiz està fent un voluntariat a Uganda i, aprofitant això, va portar cap al país africà roba que ja no es feia servir de campus o d'estades d'estiu al carrer Bocaccio. Podeu trobar tant al Twitter com a l'Instagram de l'entitat gracienca totes aquestes imatges d'aquest gest solidari.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, de 3 dels molts partits de tercera divisió, en aquest cas els que arrenquen a les 4. Bupolsa contra Almazán, el grup de Castella i Lleó, Conquense Tarancón, el de Castella-La Manxa, i Leganés B, Villaverde, el madrileny.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant la sabadellenca Isabel Castanyer, primera nedadora olímpica als Jocs de Roma 60, el waterpolista del Club Internacional amb la selecció absoluta Sergi Cabanes i també els exarlequinats, exjugadors del Sabadell, Manzanedo i Aleix Roig.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts i mig, una mica més, per sobre de les dues, en directe a l'Hotel Suís, en el dia que ha comparegut en roda de premsa Jaime Sánchez, en el dia que l'equip ha fet el seu entrenament al CAR de Sant Cugat, quan resta només una sessió abans d'afrontar la cita de demà passat, d'aquí poc més de 48 hores, Sabadell-Real Zaragoza a la nova Creu Alta. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Avui ha parlat el de Chiclana, encara que a mi continua sorprenent-me que sigui de Chiclana perquè l'accent l'ha perdut pel camí. O sigui, es nota que ha estat molt de temps fora a Madrid, a Valladolid, perquè ja des del primer dia jo el feia madrileny directament, no el feia de Chiclana. Té un puntet.
Saps què m'ha passat durant la roda de premsa?
Sorprèn-me.
Que estava rumiant, dic... crec que Jaime Sánchez és andalús, perquè tenia aquest punt de madrileny, d'accent madrileny, i mira que els madrilenys tampoc és que tinguin un accent molt marcat, però,
home, Déu-n'hi-do,
però es nota quan sí. Algú és de Madrid. Doncs dic, calla, però si és de Chiclana, com deies tu, sí que en alguna paraula se li escapa allò al deje andalús, però sí, com dius tu, de Chiclana, vaja.
Ha anat perdent l'accent pel camí, el central del Sabadell, que va arribar amb aquesta vitola de jugador que podia ser una mica polivalent, que podia jugar a molts metres de la seva porteria i tenia velocitat per anar a les seves esquenes, que podia jugar com a central dretà i com a central a l'eix de la línia de tres centrals del Sabadell quan l'equip té la pilota. I al final, les coses com són, ho dèiem en començar. Gairebé 200 minuts del Sabadell sense encaixar. I sobretot ha coincidit aquest moment amb una baixa molt destacada, malauradament, com la de l'Aleix Coc, que el trobarem a faltar encara alguna que altra setmana, i la de Juan Ibiza, que va entrar a la convocatòria però no va jugar a Les Palmes, el que va propiciar que Jaime actués al centre d'aquesta línia de 3. De tot això i de molt més ha parlat avui Jaime. No sé, sorprèn-me una altra vegada. Amb què comencem avui?
Mira, tot el que és de aquesta novetat posicional ho deixarem per després, perquè també per mi ha deixat un titular pel que fa a la seva presència al club, al Centre d'Esport Sabadell com a tal. Després l'escoltarem. Abans, ho dèiem l'altre dia, el dia de la marmota, ho dèiem a l'ABC, no? Aquest argument recurrent durant la setmana, les diferències entre jugar fora de casa al Centre d'Esport Sabadell i jugar a la nova Creu Alta, deia Jaime Sánchez, ha dit, de fet, en roda de premsa, que en l'aspecte general necessitaven aquests 3 punts, molt empat, però també començar a sumar de 3 en 3, i ara ho volen fer també a casa, on, recordem, no has guanyat des del partit contra la Unió Deportiva Les Palmes a la primera volta en calendari asimètric. No seria ben bé una volta sencera, però tampoc és que el partit de Les Palmes fos el tram final de la primera volta. Però bé.
És veritat que no s'està perdent molt, però clar, és que anar sumant d'un en un deixa un regust de m'he quedat amb... no m'he atipat, tinc ganes de més encara.
Aquí està la diferència de 10 punts a la nova Creu Alta, 15 aconseguits a domicili. Doncs aquesta diferència de rendiment, ja no només de resultats, sinó que el Sabadell segurament s'està trobant més còmode lluny de Sabadell, diu Jaime que no troben el motiu.
No tenemos la explicación, el equipo siempre compite al máximo posible, tanto fuera como dentro. Y hasta ahora pues se nos ha dado mejor los partidos de fuera, pero yo creo que no hay ninguna diferencia, simplemente que hasta ahora no, en casa no han llegado los resultados y fuera así, pero queremos que eso cambie y este viernes yo creo que es bon moment per a canviar això i sumar de 3.
Sense cap mena de dubte és bon moment perquè els dos pròxims partits, com hem vingut dient en les últimes setmanes, són contra rivals directes de la part baixa, per tant seria gairebé transcendental per escapar-se una miqueta d'aquesta zona que crema, guanyar, recuperar el camí de la victòria contra Zaragoza i Albacete Balompié, que per cert serà divendres també.
Després parlem també
no
d'això,
serà,
sí.
No serà dissabte ni diumenge, no serà cap de setmana. Dèiem, dues porteries a 0 consecutives, Logroñés Les Palmes, l'objectiu evidentment és que en siguin 3 divendres a les 11 de la nit.
I si no en són 3 i també ens enduem els 3 punts,
serveix.
També t'ho signo, com si volem acabar 5-4, però sí, important, pel fet de...
No sé si arribaré, divendres a les 11 de la nit si acabem 5-4, també t'ho dic.
Important el fet d'haver-se quedat a 0 a la porteria, ja no només contra el Logroñés, sinó també en un desplaçament o en una illa tradicionalment maleïda contra un rival potent ofensivament com és la Unió Deportiva Les Palmes. El Sabadell, com diem, ha posat el candau, el cadenat en els últims 2 partits. Ha dit Jaime que ja noten una millora defensivament, que es troben forts sense pilota, però també amb la pilota, que la principal assignatura ara és materialitzar les moltes ocasions que sol tenir, o les ocasions més clares que sol tenir el Sabadell durant els partits, però que és molt important, com diem, haver repetit el 0 en el marcador a Les Palmes.
Llevamos mucha importancia al bloque defensivo desde la presión de empezando por el delantero hasta el portero. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo y a partir de ahí de dejar la portería 0, luego sabemos que tendremos ocasiones y lo que te he dicho antes, una vez que empiecen a entrar, estoy seguro que sacaremos resultados muy positivos.
Doncs tant de bo que sigui així. Et sembla que anem ara cap a la pissarra tàctica?
Sí, perquè segurament hi haurà algú que, o hi havia algú que un cop va conèixer l'alineació a les Palmes es va endur les mans al cap. Sense Juan Ibiza, amb molèsties a l'espatlla, esquena en aquest cas, qui per cert ens diuen que s'ha entrenat amb normalitat.
Porta tota la setmana amb normalitat, per tant no hauria de ser baixa ni molt menys de cada partit contra el Zaragoza.
Ja ho vam dir que eren molèsties el que tenia contra les Palmes. Doncs ens va sorprendre, entre cometes per les circumstàncies, Antonio Hidalgo ubicant Oscar Rubio com a central dreta i com a Jaime Sánchez al mig en fase ofensiva al costat de Grego Sierra, amb la qual cosa, en esquema de tancament, els dos centrals eren Grego Sierra i Jaime Sánchez. Aquesta temporada ha comentat Jaime que ja s'ha hagut d'adaptar a una nova posició, que és la de central dretà, més aviat com a lateral en funcions de tancament, però que s'ha sentit còmode a totes dues posicions. I al final, allò que mana el tòpic, Adri, que on digui Antonio Hidalgo.
Este año, bueno, ha sido una posición nueva para mí. Quizá me costó un poco adaptarme, pero yo creo que me he adaptado bien y me da lo mismo tanto en el centro como en la derecha. Me siento cómodo y estoy a disposición del míster para el sitio en el que me necesite.
De fet, amb la baixa de Jesús Olmo són 5 els jugadors de la primera plantilla que poden actuar com a centrals, 6 si comptem a Óscar Rubio, com va passar eventualment a les Palmes quan l'equip té la pilota actuant per la dreta, però al final, si els situem en una pissarra, queda bastant clar que Jaime va venir per actuar precisament sí. per la dreta, no? Tots tindríem en el cap en aquesta pissarra a Pedro Capó i a Jaime Sánchez lluitant per aquesta posició de central dret, encara que és veritat que pot actuar per aquí, Alish Koch, tot i que no ho ha fet gaire, i sobretot...
Diria que un partit sí, i Antonio Hidalgo no, va dir que sí. Prou.
I Óscar Rubio també. En l'eix de la defensa hem vist a Grego algun cop, hem vist a Jaime que ho pot fer perfectament, però de normal els que acostumen a actuar són Ibiza o Koch, i per l'esquerra tens aquí la polivalència d'un esquerrà com Juan Ibiza, que també pot caure aquí, o Grego Sierra, que són els que et donen sortida com a natural. Però vaja, que al final Jaime és central, ho ha estat tota la vida, per tant és una posició que no li ve de nou el jugar aquí on ho va fer a les Palmes, i la idea quan se'l va fitxar va ser la competència directa de Pedro Capó a la dreta, per tant tampoc és que sigui una novetat després de 20 i escaig jornades.
Ni molt menys. I ara que parlaves de quan se'l va fitxar, tu recordes quan se'l va fitxar per primera vegada?
O
quan va arribar cedit, en aquest cas, sí, no venia fitxat.
Recordo que venia lesionat i que malauradament va venir per ser presentat, va venir per fer-se una fotografia
a la nova
de la
Creu
plantilla.
Alta. Va venir a la nova Creu Alta per fer-se la fotografia. Diria que amb la plantilla I... no va arribar a venir.
No, jo crec que sí, però ara no ho sé.
Aquell dia es va fer fotografia, recordo de... sí, perquè era allà, eh?
Va venir dues vegades. Sí. Una d'elles va venir a fer-se les fotografies, etc. I va haver una segona que crec que va arribar a fer-se una fotografia de grup. No
es va fer
clar.
Una fotografia amb Sandro Toscano, exarlequinat, amb qui manté una molt bona amistat.
De l'etapa de les categories formatives del Madrid,
de la fàbrica. Correcte. Però no va arribar a debutar.
No, la lesió...
És que no hi era ni aquí. Estava...
Recuperant-se a Madrid d'aquesta lesió de gravetat.
Doncs amb tot aquest còctel, Jaime Sánchez s'ha pogut treure una espina pel que fa al... Doncs això, a jugar amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell i fins i tot ha assegurat, que per mi ha estat un dels titulars d'aquesta roda de premsa, que li devia alguna cosa al club.
La primera etapa, la verdad, para mí fue difícil porque no pude debutar, no pude estar aquí. Y me sentía, bueno, como que le debía algo al Sabadell también, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy contento aquí, muy feliz con el equipo, en la categoría en la que estamos y nada, me gustaría seguir aquí más tiempo, la verdad.
Doncs queda claríssim.
Estava en deute amb el Sabadell, ha dit Jaime Sánchez.
No, però fins i tot obre la porta, a dir, ei,
sí, sí,
que
sí,
a mi m'agradaria continuar.
Estic còmode aquí, correcte. Et sembla que ens centrem ja en el Real Zaragoza?
Sí, us plau.
De seguida escoltarem un parell de protagonistes que han parlat en roda de premsa en les últimes hores, però abans Jaime Sánchez, ho arrodonim parlant d'aquest Real Zaragoza, de la seva dinàmica positiva. Per primera vegada aquesta temporada han encadenat dues victòries consecutives, sí, i aquí apunto amb l'asterisc, no comptem...
Em parlaràs ara del màxim golejador durant bona part de la temporada?
De fet, et parlo ara del segon màxim golejador, que és alineació indeguda. Amb 3 gols, encara segueix sent el segon màxim golejador del...
S'ha de tenir mala baba, per fer aquest rànquing i posar que alineació indeguda en porta 3. O sigui, també t'ho dic,
En aquell moment...
En els gràfics sortia tot arreu, Pichichi, alineació indebida, home. No sé...
Ho va esmenar Juanjo Narváez ben aviat, però...
Gran jugador.
Però ara mateix, com diem, és el segon màxim golejador encara, alineació indeguda per aquella victòria als despatxos al camp de l'Alcorcón. Fora conyes, un equip que ve de guanyar per primer cop al camp 2 partits seguits, que ve de guanyar al camp per primer cop a domicili, però diu Jaime Sánchez que està molt bé, però que ells han d'anar a la seva.
Zaragoza, sí, a priori era un equip que tenia que estar arriba. Es verdad que no empezó muy bien, pero ahora viene en buena dinámica, viene de ganar 2 partidos... Pero nosotros a lo nuestro, nosotros estamos preparando el partido igual que con cualquier rival, dando el 100% en cada entrenamiento y el viernes saldremos a ganar, sea cual sea el rival. Electro is the rhythm,
Michael and James, they can't get no better out on the floor. Un minutet per sobre d'un quart de 3 de la tarda, repassant l'última hora del centre d'esports, que divendres a les 9 té partit a casa contra el Real Zaragoza. Avui em prometies, a més, ració doble de la visió saragossana d'aquest partit, d'aquest centre d'esports Real Zaragoza. Un d'ells, a més, exarlequinat, tot i que l'escoltarem després, oi?
Sí, déu-n'hi-do, l'agenda, el ritme que porten allà a Saragossa, al Real Zaragoza, concretament a la sala de premsa, perquè va haver-hi roda de premsa ahir.
Déu-n'hi-do el ritme que porten en molts àmbits a Saragossa.
Sí, però sorprenent, i demà, evidentment, parlarà Jim, per tant, doncs, tindran allà protagonista cada dia. Ahir va parlar Pep Chavarría, qui ja s'ha enfrontat al centre d'esports Sabadell, a segona B.
És català, ell.
És català, de fet, com a exjugador de la Unió Esportiva Olot. I un exarlequinat que ha parlat ara fa uns minuts, Íñigo Eguaras, capità d'aquest Real Zaragoza. Un dels capitans també, juntament amb Javi Ros. Si et sembla, comencem per Pep Chavarría, ni que sigui per una qüestió temporal, perquè ho va parlar ahir.
Em sembla un jugador, per cert, i deixa'm que t'ho digui, que li vindria genial per la manera que té Antonio Hidalgo de jugar, amb un esquema amb carrilers, sí. Perquè és un lateral ofensiu que és... Té molt de recorregut, que fins i tot ha jugat al Zaragoza molts partits per davant de la posició de lateral i, per
correcte,
tant, és un jugador que li vindria com en ell el dit al Sabadell.
Mira, aquest debat segurament ara el tenim en certa manera enterrat, ho parlem des de principi de temporada, però el tenim en certa manera enterrat pel rendiment que està oferint Pierre Cornut en les últimes setmanes, però sí que és cert que Pep Chavarría, ho hem parlat en més d'una ocasió en privat també, a més per la temporada, no?, que està realitzant a la Romareda, i pel que deies tu, Adri, perquè en molts partits, ara no ho està fent amb Jim, però en molts partits ha jugat per davant de Carlos Nieto en aquesta posició més de jugador de mig camp tirat a l'esquerra. Bé, comencem per aquest duel directe perquè també han deixat titulars allà a Saragossa. Recordem que s'enfronten 18è contra 17è, els dos equips que ara mateix marquen la permanència, un punt els separa i, sobretot, a Saragossa el que tenen assumit és que aquesta temporada, després d'estar a punt de pujar a primera divisió l'any passat, la seva lluita és salvar-se. Fins aquí ja ho tenen assumit. I atenció, perquè Pep Chavarría ha parlat obertament de final i de punt d'inflexió contra el Sabadell.
Una temporada te toca tener mejores rachas, estar más arriba, y otras te toca estar más abajo. Es la que nos ha tocado y bueno, tenemos muchas ganas de sacar esto adelante porque nos vemos con confianza, nos vemos capaces de todo. Y nada, el partido de Sabadell es una final. Es un partido donde, bueno, venimos de 2 victorias consecutivas, pero para mí y para el equipo creemos que si ganamos es un punto de inflexión, porque el Sabadell también está en las posiciones de abajo como nosotros y nada, vamos a salir a muerte al campo a ganar.
Doncs més clar l'aigua. Pep Chavarría parlant de final, de punt d'inflexió, no, ja m'avanço que no serà l'únic que parlarà també de... no farà servir aquesta expressió de final. T'explicava abans aquesta bona dinàmica, Adri, del Real Zaragoza. De fet, amb Juan Ignacio Martínez, amb Jim, en els 6 partits que porta la banqueta, el balanç és de 4 victòries, un empat i una única derrota en un partit
surrealista,
que sembla mentida que se'ls hi escapés a Albacete. És que ja no només empatar-lo, sinó guanyar-lo, perquè van gaudir d'ocasions...
Quatre pilotes a la fusta,
tres d'elles van ser en qüestió de dos minuts només, i ja no només això, és que fins i tot en l'últim segon van tenir una per com a mínim esgarrapar algun punt. Jo ja... encara em pregunto com l'Albacete va acabar guanyant aquell partit.
Et podries fer la pregunta del partit de la primera volta del Sabadell, també. Sí. Però, de fet, a més, el gol de l'Albacete contra el Real Zaragoza és un penal molt discutit que li fan a... o que comet Carlos Bigaray per una suposada, per un suposat joc perillós, bé, per aixecar la cama més del compte. En qualsevol cas, ha canviat aquest Real Zaragoza, ve amb bona dinàmica, ho li preguntaven també abans a Jaime Sánchez, i diu que la principal diferència, en aquest cas Xavarría, des de l'arribada de Jim, és el canvi en l'aspecte mental que han fet.
El factor de la cabeza influye mucho. Nosotros estábamos en una dinámica negativa donde necesitábamos aire fresco, necesitábamos creerlo, confiar en nosotros, y lo que te digo que nos ha ayudado mucho a nivel mental, porque estamos preparados ahora para todo lo que viene, y nada, con mucha energía y muchas ganas de seguir trabajando para sacar esto adelante.
Doncs escoltant a Pep Xavarría, sembla claríssim que Jim ha donat amb la tecla a l'hora de fer aquest reset a la mentalitat de la plantilla saragossana, que ve amb un altre aire, que ve reforçada també, per què no dir-ho, en el mercat de fitxatges hivernal. I
sobretot.
Que... Sí, clar. O sigui, està molt bé, que no li trec mèrit, el que ha fet Jim, que ho té, però també és un altre Zaragoza que el que ens vam trobar, per exemple, a la primera volta allà a la Romareda, on també és un d'aquells partits que encara ens podríem preguntar per què el Sabadell no el va guanyar, perquè el Sabadell, si recordes, ara que parlava precisament l'ex de l'Olot, de dinàmiques negatives, de menjar-se el cap, d'intentar creure't més del que estàs fent, etc. El Sabadell venia sense haver puntuat, el primer punt de la temporada va arribar allà, a la capital aragonesa, i en un partit on va ser netament superior al Zaragoza. O sigui, el Sabadell al Zaragoza, em refereixo.
Mira, és que de fet, i ara canvio de protagonista, anem a escoltar l'ex Arlequinat Íñigo Eguaras, que d'entrada també ha parlat d'obligació de guanyar Sabadell, de final, aquest partit a la nova Creu Alta, i sobretot ha recordat aquell precedent a la nova Creu Alta, a la Romareda, i obertament ha dit que el Sabadell en aquell partit els va passar per sobre.
Para nosotros es una final. Sabemos que es un equipo que va a estar jugándose todo hasta el final con nosotros. Vimos aquí en el partido de ida que nos costó mucho. Fue un equipo que yo creo que nos pasó por encima. Sí que es verdad que sacamos un resultado positivo, que fue el 0-0, pero ahora tenemos que ir a Sabadell a ganar los tres puntos. No vemos más allá de no venir aquí a Zaragoza con los tres puntos, y es una final.
Doncs...
per partida doble, ha dit que és una final, eh?
És una final, sí, però més enllà de l'etiqueta, exigència alta, eh? A Sabadell hem de guanyar.
Sí, queda molta lliga. Hi ha qui, fins i tot, considera que el Zaragoza no estarà en aquesta lluita a la jornada 42, però vaja...
Ha pronosticat que sí.
I si no,
ja m'agrada, perquè ha dit que estarem a la mateixa lluita fins al tram final. O sigui, si ens hem d'escapar de la mà Zaragoza i Sabadell i tenim final de lliga tranquil, també t'ho
sí,
signo.
Sí, però fins i tot pel que deies a nivell de reforços, recordem que el Real Zaragoza ha arribat, com s'ha dit en aquest cas, a la Romareda, Àlex Alegria, que ha jugat ja com a titular, davanter, s'ha dit pel Mallorca... Maciej Peiverns, qui va ser expulsat contra el Sabadell a la nova Creu Alta, precisament, i Juanma Sanabria, del filial de l'Atlético de Madrid. Per tant, és un equip que s'ha reforçat, ha donat molta importància als joves, tindran temps per analitzar-ho, però bé, ficant-se pressió, crec jo, abans del partit, insistim, de la jornada 25. És que quedarà molta lliga encara, com per catalogar-ho com a obligació de guanyar, però bé, millor potser que arribin amb aquest puntet de pressió i que els hi pugui jugar en contra.
L'última, d'Íñigo Eguaras, i després anem a parlar amb un ex del Sabadell i ex del Zaragoza. En aquest cas, el navarrès ha parlat de com ell, que és una figura en teoria respectada, du el braçalet de capità, és un jugador que porta ja uns quants anys a Saragossa, de com se'l critica també a la capital manya, no?
Sí, lloc difícil per un jugador de futbol, i més amb un club que ha estat pràcticament tota la seva vida primera, que ha guanyat una recopa i que porta tants anys ara mateix a segona divisió, doncs tothom se'l mira amb lupa. Se l'ha criticat aquesta temporada el d'en Soain, Íñigo Eguaras, pel seu baix rendiment. Ell ha dit que és conscient que no estava donant la seva millor versió i que es troba millor amb Jim.
No me estaba encontrando bien, que no estaba teniendo buenas sensaciones, pero con el paso del tiempo y desde la llegada de Juan Ignacio, yo creo que poco a poco estoy mostrando lo que soy yo. Sí que es verdad que todavía me queda mucho, pero bueno, con la ayuda de los resultados también todo se ve más fácil, pero todavía tengo mucho que mejorar.
Doncs tant de bo que no sigui la nova Creu Alta on millori més encara Íñigo Eguaras, l'exjugador del centre d'esports molt jovenet. Va venir aquí a la seva etapa com a arlequinat a segona divisió, però l'anterior tongada de temporades del Sabadell a la categoria de plata, com dic, establert des de fa ja un temps a la capital aragonesa. Acabem amb el tema horaris, perquè li agafem el gust al tema dels divendres. Demà, si podem, en parlarem una mica del tema, però... Aquesta setmana juguem en divendres, el següent partit de la nova Creu Alta tornarà a ser també en divendres.
El partit cobra la 27a jornada. Sabadell-Albacete serà divendres 26 de febrer. Atenció, no a les 9, dues hores abans, a les 7 del vespre, horari curiós.
Divendres. Aquest horari és nou, que jo sàpiga, no pel Sabadell, sinó per tothom.
Per tothom, jo no el recordo. Potser algun partit, però s'hauria de tirar de maroteca. Ara bé, també t'ho avanço, Adri. La setmana següent anem a la Rosaleda a jugar contra el Màlaga, que ningú es pensi que ara ens acostumarem allò a jugar el divendres, perquè el Màlaga, aquell partit, aquella jornada, juguen dilluns. Per tant, és molt poc probable que el Màlaga-Sabadell sigui divendres. Podria ser dissabte, podria ser diumenge...
Pot ser dissabte, igual que el Sabadell ha jugat a Les Palmes en diumenge i li ha tocat divendres ara.
És a dir, 5 dies de marge, sí, 4 ho veig complicat.
Justet, sí. Aquesta setmana, recorda'ns l'horari.
Aquesta setmana doncs estem a poc més de 48 hores, ho dèiem al principi, divendres 12 de febrer, partit a les 9 del vespre, 9 de la nit. Des de mitja hora abans ens hi posarem, com sempre, en directe al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell. Portes giratòries.
A la primera volta vam saludar en aquest punt de la pel·lícula un exarlequinat llegenda blanquilla com és Xavi Aguado, que encara viu de fet a Saragossa. A l'actual plantilla aragonesa, ara l'escoltàvem, trobem Íñigo Eguaras, ex del Sabadell, a l'arlequinada Edgar Hernández, que va arribar a anar convocat amb el primer equip quan estava al Zaragoza B, i l'entrenador Antonio Hidalgo, que també havia jugat allà en la seva etapa de futbolista. A més, han passat també per les dues places Lluís Carreras, Manu Lanzarote, Lucas Porcar, Paco Herrera, Raúl Goni, Antonio Longas, Eneco, Albert Roca, Robert Elvira, Zunzunegui, Quim Saura, Juan Luis Irazusta o Casajús. Avui, però, saludarem David Pirri.
El badianc David Pirri té en el seu palmarès dos títols de Lliga de segona divisió, una Copa del Rei i una Supercopa. Els dos primers van ser a Mèrida i just l'últim rival del Sabadell, Les Palmes. Els altres dos títols en el pròxim rival dels arlequinats, el Zaragoza. Sorgit de la Masia i després de tres temporades al Barcelona B, l'esquerrà va marxar al Mèrida l'any 1995. Les seves quatre campanyes allà van ser una muntanya russa, dues a primera i dues a segona, amb dos descensos i un ascens. D'Extremadura va passar a Les Palmes, pujant a primera, abans de baixar amb el Numancia un any després. Deportivo i Sporting, mig any a cada lloc, van ser els últims destins abans que David Pirri aterrés a la Romareda. Va ser l'estiu del 2002 i a la capital Manya s'hi estaria tres temporades. A la primera va pujar a l'Elit, a la segona va guanyar la Copa del Rei i a la tercera la Supercopa. En total, 59 partits amb la samarreta dels saragossans. Un any a Albacete i un altre a Mèrida, ja segona B, van ser el preludi del seu comiat com a futbolista al centre d'esports la temporada 2007-2008, a la qual va disputar 28 partits. El Sabadell, precisament, va iniciar la seva carrera com a tècnic fent-se càrrec del futbol base arlequinat. L'any 2009-2010, després del cessament de Ramon Moya, el de Badia del Vallès va agafar les regnes del primer equip, dirigint-lo durant 26 jornades, 10 victòries, 8 empats i 8 derrotes. El seu currículum com a entrenador inclou d'altres destins com el Terrassa o el Shanghai Shenhua xinès.
David Almazán, David Pirri, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Abans de res, David, no sé si ho vas arribar a veure, però just fa uns dies que em va saltar l'alerta a les xarxes socials que feia clavat un any que estaves aquí amb mi a l'estudi explicant-nos com estava el tema del coronavirus allà a la Xina. Havies tornat ja de Xangai per la pandèmia, però clar, aquí ho veiem tan llunyà, faltava encara un mes per l'estat d'alerta, o sigui que al final és estranyíssim que hagi passat un any només, eh?
Sí, se ha complicado todo mucho. Parecía que era una simple gripe. Sí, la verdad que sí.
Jo a vegades encara no acabo d'assimilar-ho, el que hem viscut en els últims mesos. Tu que has hagut de tornar de la Xina, m'imagino que menys encara.
Sí, menos, y luego viendo cómo están ellos allí y cómo estamos aquí. Sí, parece mentira, una pesadilla, una película, bueno, de ciencia ficción.
No era el tema de l'entrevista, i de seguida anem al Zaragoza i al Sabadell, però tu que has viscut allà, trobes una explicació per què a la Xina estan amb aquesta relativa normalitat que aquí encara no tenim?
Bueno, sí, claro que sí, por la forma de ser de las personas, de la gente, las experiencias. Ellos ya vivieron una pandemia que lograron que no saliese de allí de China, que duró 7 meses, y bueno, unos 6-7 meses, y bueno, tienen esa experiencia, y bueno, también la forma de conseguir la vida, y para ellos el tema de la salud es muy, muy, muy importante, más que otras cosas. Entonces, pues esa forma de ver diferente.
Tu continues sent ara mateix entrenador de Shanghai Shenhua, o com està el tema? Has de tornar quan acabi, o...?
No, mira, yo tenía un año más de una renovación automática, pero decidimos rescindir el contrato ahora porque me cumplía en diciembre, ya finalizó mi contrato en diciembre. Tenía la renovación automática, pero decidimos rescindir hasta que todo esto pase y cambie y yo pueda irme para allá, porque no se puede entrar al país, tienes que tener un visado diplomático. Entonces, y luego aparte las competiciones están paradas, solo se juega en primera división, o la idea es que empiece en primera división ahora, porque allí es año nuevo chino, empieza el viernes, y está todo parado, solamente pretemporadas han iniciado, pero no hay nada claro de que vuelva a empezar todo. Entonces es algo ilógico que yo esté trabajando a distància i cobrándoles un dinero cuando realmente no se sabe cómo qué va a pasar.
Doncs tant de bo que en breu puguis tornar cap allà, significarà que tot s'ha suavitzat i hem tornat a aquesta normalitat que dèiem. Va, anem a recordar així les teves dues etapes, Zaragoza i Sabadell, com a jugador dels saragossans. Clar, un ascens, una copa i una supercopa, és difícil millorar-ho.
Sí, va, a parte el vestuario que teníamos, los jugadores, bueno, la ciudad. Sí, fue una experiencia muy muy bonita, el nacimiento de mi hijo pequeño allí, Álvaro, o sea que fueron 3 años inolvidables a nivel deportivo y a nivel personal también.
¿Piensas en aquella copa, por ejemplo? Diría que es la de Montjuïc, ¿no?, la que guanyeu.
Sí, contra el Real Madrid.
I després veus ara lluitant el Zaragoza contra el Sabadell per no baixar, i clar, gairebé és increïble per un club d'aquesta dimensió.
Para los dos, ¿eh? Yo pienso que los dos deberían ser objetivos diferentes, pero sí que y que ambos clubs tienen masa social para estar más arriba donde están. Bueno, sí, parece increíble, pero está todo muy competitivo, todo muy competido, la competición, las ciudades, los clubs, también el hacer las cosas bien a nivel económico, pues es importante, tener fortuna en momentos dados. Bueno, son muchas circunstancias a las que se tienen que alinear, ¿no?
Ara et pregunto pel centre d'esports, però al Zaragoza què li està faltant per portar tants anys a segona i no ser el que sempre havia estat?
Bueno, yo creo que dinero, al final dinero, y si no tienes dinero es acertar con los fichajes y que tengan rendimiento ese año. El año pasado lo consiguieron, estuvieron muy cerca, hicieron buenos fichajes, que ahora mismo con Luis, creo que no recordaba ahora mismo el nombre,
Suárez.
Pero Suárez, lo fichó Granada, está haciendo un buen año. Bueno, al final es acertar, y si no tienes dinero, pues es eso. O si no, pues con dinero, como hace el Mallorca, como hace el Español, como ha hecho el Girona, que no tuvo suerte también. Bueno, creo que es importante fichar bien y con experiencia y con calidad.
Tot això al Real Zaragoza. A Sabadell podríem dir que en la teva carrera va ser al final i a la vegada al principi, no? Perquè penges les botes com a futbolista sent arlequinat i engegues la teva carrera com a tècnic.
Sí, bueno, lo dejé un poco también porque mi rodilla tampoco daba para mucho más. Físicamente estaba mal, y luego el club, pues bueno, me propuso continuar como carrera como director técnico, y bueno, y decidimos así. Bueno, pues fue una época y un año bonito, porque teníamos un buen vestuario, teníamos un buen entrenador como Ramón Moya, y bueno, conseguimos lo que se era el objetivo, ¿no? Que era el mantener la categoría después de venir de tercera división.
De tot, de jugador de futbol base i també d'entrenador del primer equip després, amb què et quedes ara, vist en perspectiva?
Ostras, a ver, hay una época que como jugador esa no la cambio por nada. la de entrenador es bonita, porque al final te gusta estar en el día a día en el campo, se pasan muchos nervios y se pasa peor. Y fútbol base, pues la verdad es un agradecimiento. Ahora ves a niños que están jugando en categoría pues bien, en segunda B, tercera división, que te ven por la calle y te saludan. Bueno, yo creo que las tres épocas tienen sus cosas positivas y negativas. Me quedo con las positivas. Y en las tres disfruté mucho. Además, así que en el Centre Esports Sabadell disfruté muchísimo.
Tu coneixes a l'Antonio perfectament, Antonio Hidalgo, company amb el Juve en el seu dia també. Com valores la feina que estan fent en aquesta adaptació també del cos tècnic com a entrenadors a segona A?
Pues, hombre, primero que ellos no tenían la experiencia así a Hidalgo de haber entrenado como asistente, pero no como primer entrenador. No tenía la experiencia, el año pasado la tuvieron, consiguieron un éxito y ahora este año también. No es fácil, no es nada fácil. Ellos tienen una idea muy muy clara, tienen una filosofía de juego muy clara y lo están intentando, están siendo perseverantes y lo están consiguiendo, y creo que lo van a acabar consiguiendo. Trabajan con sentido y ahora han fichado, creo que bien, es un buen refuerzo con Álvaro. Y creo que sí, a ver si tienen fortuna y consiguen, aparte de los buenos resultados que están teniendo, pues con que sea también con victorias, ¿no? Que puedan coger un poco de aire, de oxígeno, porque ellos ya han vivido una situación peor, mala, y tienen esa experiencia durante el año. Creo que lo van a sacar adelante, no me cabe ninguna duda. Son entrenadores con una idea clara y con un estilo, jóvenes, valientes. Sí, m'agradaria mucho por ellos que lo consiguieran.
No, estan de bo que sí, que ho aconsegueixin. David, et faig l'última. Entenc que divendres a la nit, demà passat, estaràs pendent, no?, d'aquest Sabadell-Zaragoza. No sé com esperes, com esperes que sigui el partit.
Bueno, yo intento ver todos los partidos del Sabadell y todos los partidos del Zaragoza, Las Palmas y Albacete, o sea, de todos los que he jugado intento verlos.
Tens feina, todo... per això, perquè tens uns quants aquí a la Lliga.
Bueno, no tengo gran cosa que hacer. Pero Zaragoza y Sabadell los veo muchísimo, si más el Sabadell. Bueno, aparte de las necesidades de ambos equipos, no creo que sea decisivo este partido, gane uno o gane el otro, pero sí anímicamente puede ser importante porque te alejaría un poquito más de los puestos de abajo, y veo un partido muy igualado, muy competido. No te diría quién es favorito, sí que diría algo más el Sabadell porque juega en casa, factor campo, pero no me jugaría yo una porra este partido, muy igualado, necesidades por ambas partes, dinámica muy positiva, vienen de conseguir victorias, Sabadell tiene una dinámica muy buena sin perder durante mucho tiempo. Bueno, espero que sea el Sabadell, creo que lo necesita más que el Zaragoza, aunque están ahí muy juntos en la tabla.
Doncs tant de bo, que el pronòstic s'acabi complint i que el Sabadell pugui treure una mica més al cap d'aquesta part baixa. David Pirri, un plaer com sempre parlar una estona de futbol amb tu. Cuida't molt, una abraçada.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Anem a parlar una mica també de futbol formatiu.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
El Sabadell juvenil recupera d'aquí una estona aquesta tarda un dels dos partits que té encara pendents a la divisió d'honor juvenil. Després de guanyar a Lleida contra el Lleida Esportiu, l'equip de Mic Quillador visita a partir de les 4 l'Olivar de Saragossa, el cué destacat del seu subgrup, amb només 5 punts. Un d'aquests punts, això sí, va ser aquí a Sabadell, a la Ciutat Esportiva Olímpia, ja en la jornada inaugural, en el primer partit. Aquell partit va acabar amb empat, com recorda el lateral esquerre arlequinat Gabri Gausacs.
És la primera jornada de la nova categoria i és un equip totalment nou, i doncs estàvem nerviosos, teníem moltes ganes però estàvem nerviosos, i no vam tenir molta sort els primers minuts perquè el minut 1 ja anàvem perdent 0-1, però l'equip va reaccionar i va intentar emportar-se els tres punts. No ho vam aconseguir, l'Olivar era un equip que està molt ben treballat i va jugar molt bé el partit aquí a casa nostra.
Això va ser a la primera volta. Avui el Sabadell té l'oportunitat de plantar-se tercer, encara amb un partit pendent, si fa la feina a terres saragossanes. Marxem cap allà en directe a Mic Quillador, entrenador del conjunt sabadellenc. Què tal, com estàs?
Sí, molt bé, bon dia.
Un d'aquells partits avui, no sé si dir-li trampa, veient la classificació del rival.
Bueno, trampa no, al final... Encara que el rival doncs, sigui el cué i porti pocs punts, tots els equips tenen nivell suficient per guanyar qualsevol partit i, per tant, no és trampa. Sí que pot generar o pot donar una sensació de que, en principi, doncs és un partit més assequible que d'altres, però jo crec que l'equip ja no ho entén així i estan completament centrats en treure els 3 punts avui.
Són 5 punts els que té l'equip saragossà, però com escoltàvem ara del Gabri, al final el fet d'haver sumat contra tu ja et posa en alerta, no? Una cosa és el que digui la classificació, però si recordes el partit de la primera volta, aquí no valen confiances.
100%. I no només que hagin sumat contra nosaltres, de fet, van tornar a puntuar al camp del Serena a l'empatant a 0 contra el Nàstic Tarragona, el líder de la categoria i un dels millors equips. La primera part anaven 0-0, és a dir, això parla de la igualtat de la categoria. Hi haurem de, doncs, un cop més, intentar fer les coses de la millor manera possible per que ens vagi bé el partit d'avui.
Deies fa res, unes quantes setmanes, després d'aquell inici d'any tan estrany que heu tingut, amb el brot de coronavirus, amb partits ajornats, amb unes quantes setmanes sense poder treballar com voldríeu, que necessitàveu un període, no?, d'un altre cop agafar la velocitat de creuer, 2 derrotes per començar el 2021, aquesta victòria que comentàvem en començar al camp del Lleida en l'últim partit. En quin punt us trobeu ara, després d'haver tingut ja aquest rodatge de 3 partits?
Bueno, com bé vam parlar, doncs després d'una parada sempre es necessita tornar a la dinàmica d'entrenament, de competició que tenim. La és molt llarga, doncs estem en la quarta després d'aquella aturada de Covid. Jo crec que l'equip, mica en mica, cada dia va millorant des del punt de vista físic, des del punt de vista de... I va ser un reforç positiu per nosaltres, pels jugadors, perquè hem començat bé. Tampoc havíem merescut una derrota clara 0-2 contra el Saragossa, i el partit de Lleida doncs era clau, no? Era clau intentar treure punts, intentar sumar-los 3. L'equip va fer una primera part molt, molt seriosa, molt, molt eficient, i això us ha donat confiança, i esperem que sigui, doncs, l'inici d'una bona tendència.
Havent estudiat com heu estudiat de l'Olivar i coneixent el vostre pla de partit, quin guió esperes pel partit d'aquesta tarda? Com esperes que sigui?
El camp de l'Olivar és un dels millors camps, jo crec, de la categoria. És un camp gran on es pot jugar. Ells ja ens coneixen molt també, saben que som un equip que intenta, doncs, plantejar les coses del darrere. No m'espero una pressió alta a l'Olivar, al contrari, m'espero un equip que ens esperi a camp propi. Doncs ens haurem de saber atacar amb menys espais entre línies, haurem de saber evitar les transicions del rival, sempre d'aquesta falsa sensació de domini quan ataques contra un equip contra un equip replegat, i haurem d'estar temps amb... A dalt sí que tenien jugadors de qualitat, són capaços de llançar contres, és simplement llançar una pilota llarga i disputar-la contra els nostres centrals. Doncs aquí es decidirà els detalls que han de caure de la nostra part en la mesura que puguem.
I acabo... Heu incorporat un jugador en els últims dies, crec que porta una setmana entrenant amb vosaltres, l'atacant José Luis Díaz, Pochito, cedit per part de l'Espanyol. Entra en convocatòria, no sé, explica'm una miqueta què us pot aportar aquesta nova cara, aquesta incorporació pel que resta de temporada.
Bueno, un Pochito és un jugador que s'incorpora a l'Espanyol, té molta capacitat tècnica, és un jugador bastant determinant el que fa la zona de 3/4. Hem tingut aquí les lesions de Víctor Lamela i Arnau Marcos, que esperem que retornin amb l'equip el més aviat possible, però encara els hi queda un temps. Albert Ramis i Iván Bustamante estan a un bon nivell, estan fent tot el que poden per l'equip, però Pochito ens dona més variabilitat, ens dona més possibilitats i ens ajudarà segur a que el nostre atac doncs sigui més eficaç i més determinant encara.
Doncs veurem si avui és el dia del debut o no com a requinat de Pochito. En tot cas, tota la sort del món a partir de les 4 aquest partit de la Divisió d'Honor Juvenil contra l'Estadio Miralbueno, el Olivar, aquest conjunt saragossà que tanca ara mateix el subgrup B de la Divisió d'Honor Juvenil. Miqui Lladó, tècnic del Juvenil A del Sabadell, una abraçada, sort.
Gràcies, una abraçada a vosaltres. Adéu.
Ràdio Sabadell. Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes.
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Aquesta pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 25a jornada de la Lliga Smartbank. Aquest divendres, a partir de 8:45 del vespre i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Zaragoza.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
I mig. Per arribar a les 3 de la tarda hem de parlar encara de rugbi i de vòlei, perquè el Natació Sabadell de voleibol femení ha aprofitat la derrota del Sant Cugat a la pista del Garden Hotels mallorquí aquest últim cap de setmana per 3-2. És cert que el conjunt vallesà tenia doble compromís per escapar-se al capdavant de la classificació. Les santcugatenques tenen encara un partit pendent, però sonarà 4 punts per sota del club. Les jugadores d'Hugo Gotuzzo sí van fer la feina, es van endur diumenge el triomf de Sant Boi per 0-3. Després d'un primer set ajustat, saldat amb 23-25, els altres dos van ser més còmodes, 19-25 i 13-25 finalment. Anna Picó, central de l'equip sabadellenc, es felicita precisament per aquest nou escenari.
Ara sí que podem dir que ja som líders de moment, i hem de fer cas al que deia l'Hugo, d'anar partit a partit, anar sumant, que els altres vegin que nosaltres anem sumant i que anem guanyant punts i que sàpiguen que, bueno, que anem primeres i que anem a per totes.
Les sabadellenques només han perdut un partit en tota la temporada, va ser contra el Barça fa ja alguna que altra jornada, i la seva velocitat de creuer les ha portat a tenir 38 punts després de 15 jornades. Picó remarca aquesta regularitat que estan aconseguint.
Estem molt contentes, estem tenint un rendiment brutal i una constància, sobretot, que és el més difícil, també molt bona. Està sent un any raro, però tot i així ho estem traient endavant. Estem, ja et dic, supercontentes, molt motivades, amb ganes de poder classificar-nos per anar a fases d'ascens i amb ganes de seguir així, que no canvi.
A Sant Boi, a més, el club va presentar-se amb un equip especialment jove, anava en baixa a Hugo Gotuzzo i va acabar alineant un equip amb majoria de jugadores juvenils en els últims minuts d'enfrontament, el que també ha comentat Anna Picó.
De per si ja tenim un equip molt jovenet, però bueno, estem entrenant molt bé, són noies amb molt potencial, que la veritat que ens estan ajudant molt a les que som així una mica més grans, i molt contenta de l'equip, de la unió que hi ha i de les victòries que estem aconseguint i els progressos.
Diumenge, a 1:45, a Valldoreix, tot un examen el que tindran en aquest progrés que deia ara l'Anna Picó. Es jugarà tot un Sant Cugat Natació Sabadell, partides entre el segon i el primer d'aquest grup de la Primera Nacional Femenina de Vòlei.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Tot això pel que fa al vòlei femení. El masculí, per la seva part, cada cop té més encarrilades les fases d'ascens. Ens ho amplia el Pau Pasqual.
Els de Jordi Fernández van patir la primera derrota de la temporada contra el Barça fa 2 jornades, però ja han recuperat la dinàmica guanyadora. Aquest passat cap de setmana van derrotar el Balàfia Lleidatà per 3-0 amb un segon set decidit per 30-28. L'oposat Xavi Solanelles explica que es van trobar un equip diferent del de la primera volta.
Ells tenen un equip, la veritat, amb dos jugadors bastant bons, que són estrangers. A l'anada nosaltres no hem jugat contra ells i al partit de l'anada no hem tindre cap dificultat, però sí que és veritat que, bueno, el tema de tindre aquests dos jugadors doncs en el segon set ens va dificultar les coses, però bueno, la resta del partit va ser un partit plàcid tant en el primer set com en el tercer, i bueno, ens va estar bé el fet de tindre un set així complicat per futurs encontres.
El pròxim dissabte a les 4 tornen a jugar a les Naus davant el Monjos, l'últim classificat amb només 5 punts. Solanelles no vol diferenciar entre rivals i es centra en la filosofia del partit a partit.
Nosaltres hem de seguir amb la mateixa dinàmica. Al cap i a la fi hem de guanyar tots els partits que ens queden si volem ser líders, que bueno, anem empatats amb els Roquetes a la primera posició, però bueno, el que volem, bueno, jo sobretot, i suposo que els meus companys també, és guanyar la Lliga, no només anar a fases.
Anem a fer números. L'equip de Jordi Fernández està empatat a 41 punts amb els Roquetes i a 10 punts es troba el Barça, el tercer classificat. Recordem que els dos primers de grup passen a la fase d'ascens. El club té un calendari còmode. De les últimes 7 jornades juga 5 partits contra els equips de la part baixa de la classificació, però el focus està a la jornada 20. D'aquí a 5 jornades visitaran la pista dels Roquetes en el partit que decidirà el lideratge. Solanelles confessa que ho tenen en ment.
No, al cap i a la fi nosaltres anem partit a partit. Sí que és veritat que, òbviament, Roquetes el tens al partit a l'horitzó, no? El tens en ment, vulguis o no, perquè dels partits que ens queden doncs és el més complicat, òbviament, perquè ells van líder juntament amb nosaltres, però bueno, nosaltres el que estem fent és anar partit a partit intentant fer-ho el millor possible en tots ells.
Un final de primera fase molt important pel masculí del Club Natació Sabadell, amb dos objectius: assegurar el bitllet a les fases d'ascens i, per què no, acabar com a líders del grup B de Primera Nacional.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
I als últims minuts de l'Hotel Suís d'avui els dediquem al rugbi. Ahir us explicàvem el cas de 5 equips sabadellencs que, amb les noves normatives i restriccions, podran tornar a la competició oficial. No és el cas encara del Sabadell Rugby Club, però com a mínim ahir ja van tornar als entrenaments la majoria del grup, aixecat el confinament municipal. Oriol Ferran, jugador i vicepresident de comunicació de l'entitat. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adrià.
Com va aquesta reentrée? M'imagino que especial ahir a Sant Oleguer, ni que sigui per retrobar-te amb tants companys que feia, no sé, un mes o mes i mig que no vèieu.
Doncs pues mira, estem parlant que des dels principis de desembre, que no coincidíem entrenant tanta gent, perquè just va ser, abans d'entrar les noves restriccions, agafar un positiu a l'equip, tot l'equip masculí confinat. Després d'això ja vam tenir les noves restriccions i ja no hem pogut entrenar fins ahir, per tant, pràcticament 2 mesos sense veure'ns tots.
Estàveu entrenant, diria, només els de Sabadell. Això implica que, com a molt a tot estirar, 10 o 12, ara ja sereu uns 25. Clar, és que entrenar amb 10 no sé què es pot fer, més enllà de passar una estoneta, no?
Físic, posar-nos en forma, treure'ns els quilos que hem agafat tots aquest 2020 de coronavirus i córrer i fer alguna mica de pilota, però sense fer massa tàctica ni res. És més, els dos entrenadors que tenim no podien venir perquè viuen a Barcelona, per tant, aquí ja ens havíem de gestionar nosaltres mateixos els entrenos.
I ara, amb quina idea heu tornat als entrenaments, ara que sou, com deia abans, uns 25 ja?
Bé, el que primer de tot era començar a tornar a agafar ritme, a tornar a trobar-nos. Encara falta que sigui una mica, que sigui, per dir-ho d'alguna manera, un confinament provincial, perquè també tenim molta gent que viu a Barcelona o viu al Vallès Oriental, etc., que tampoc poden venir. Sí que hem pogut recuperar, per exemple, la gent de Cerdanyola, la gent de Rubí, Sant Cugat, etc., però no els de fora del Vallès Occidental. Per tant, tornar a agafar el ritme per de cara ja a l'octubre que ve, començar la Lliga 2021-2022, amb les màximes persones que puguem i amb les màximes garanties.
Clar, les lligues com a tal, les que donen accés a competicions estatals, sí que poden tornar. Però ja deies tu ara que vosaltres fins a l'octubre, fins a la nova temporada, no hi haurà competició, no?
Exacte, nosaltres com a Sabadell Rugby Club ho hem estat parlant i hem decidit no federar cap dels dos equips, que podríem haver-ho fet, perquè just estem en una categoria per sota de les estatals, per tant podríem haver-nos apuntat, però la inestabilitat que hi ha ara mateix fa que no ens assegurin al 100% que la Lliga es pugui fer i es pugui acabar. Per tant, són uns diners que paga cada jugador, que són els 180 euros de la fitxa federativa, que no ens asseguren que els puguem aprofitar. A més, ja ens van avisar que en cas de que es suspengui la Lliga a mitges, aquests diners no retornarien. Per tant, és una mica que s'ha ficat un pedaç de fer una Lliga de 6 partits perquè la gent pugui jugar una miqueta. Però, com a Sabadell Rugby Club, hem decidit esperar-nos. Aquesta temporada ja hem acceptat, ja portem des del novembre acceptant que no hi haurà Lliga, i ens preparem per l'any que ve, ja fent feines de captació, entrenant, que comenci gent nova, i poder començar el millor que puguem el mes de setembre-octubre.
I entenc que la idea és al setembre o octubre reprendre el fil allà on l'havíeu deixat, no?
Exacte, o sigui, el que més greu ens ha sigut al Sabadell Rugby Club d'aquest 2020 és que les noies estaven a la final de la seva categoria i els nois ens havíem classificat ja per play-off. I just ara aquesta setmana farà un any, no?, de que se'ns va cancel·lar tot i es va quedar tot allà. Per tant, el que ens agradaria és començar la nova temporada amb el mateix nivell que portàvem oferint l'últim any.
Recordo que això ho hem parlat més d'una vegada, sobretot en l'època més dura del confinament al principi, després de el que li deien la tornada a la normalitat, que quan pensa un en esports, difícilment hi ha un que tingui més contacte que el rugbi. Per tant, això implicava també més dificultats a l'hora de tornar a les competicions, als entrenaments, etc etc. Ara sou una mica més optimistes, perquè fins i tot s'havia parlat, no sé, de canviar la normativa, etc, però això seria canviar l'essència de l'esport.
Exacte, es va parlar de canviar la normativa. Jo crec que al cap i a la fi no tenia cap mena de sentit, o sigui, perquè s'haurien de canviar normatives d'esports com el bàsquet, com el balonmano, com el waterpolo, qualsevol de que hi hagi un cert contacte, ja s'hauria de canviar la normativa. Per tant, el que hem de fer és assegurar-nos que estem practicant l'esport en un entorn segur i seguint tots els protocols, i a partir d'aquí a jugar a l'esport que nosaltres coneixem, no a un esport nou a canvi de poder competir.
Veieu per això que, per exemple, pensant en l'octubre, que es pugui reprendre amb una certa normalitat, recuperant el que havia estat fa un any al rugbi, o en certa manera, aquesta lliga de 6 partits que deies tu ara, que el Sabadell Rugby Club no competirà com a tal, servirà com a banc de proves per fer-nos una idea del que ens trobarem més endavant?
Bé, esperem que sí, que de cara a l'octubre, perquè si no ja sí que les entitats, i ara només el Rugby Club, estic segur que el 90% de les entitats de Sabadell no podran seguir endavant. Però, per exemple, en aquesta nova lliga s'ha ficat un protocol sanitari, que és que els jugadors, entrenadors i staff que estiguin en un partit hauran de passar un test d'antígens 48 hores abans a càrrec de cada jugador o jugadora. Estem parlant de que ho veig poc viable començar una competició a l'octubre i que s'hagi de seguir fent això. El que si comencem a l'octubre serà perquè és totalment segur i perquè pràcticament hem acabat amb aquest any i mig que portem lamentable.
Doncs a veure, si passem pàgina definitivament al malson, si no hem de pensar en despeses de test d'antígens, etc, que ahir mateix ja parlàvem amb equips de bàsquet de la ciutat que es trobaven amb aquesta circumstància també i que van haver de renunciar a reptes esportius precisament pel mateix, per tema de calés. Oriol, Ferran, com a mínim ens n'alegrem que la gent del Sabadell Rugby Club estigueu ja amb entrenaments, que encara que faltin els de Barcelona, Granollers, etc, que com a mínim els del Vallès Occidental ja estigueu entrenant, que és allà on toca. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, vagi bé, bona tarda.
Acabem, com és habitual, repassant el menú de demà. Tindrem el postpartit del partit que arrenca d'aquí a res, a una horeta, l'Olivar Sabadell, a la Divisió d'Honor Juvenil. Podreu estar atents, evidentment, a les xarxes socials i a la web radiosabadell.fm per saber com acaba aquest enfrontament a la capital aragonesa. Demà també tindrem la prèvia de l'Amics del Pou Insercat, que rep el CSR Castelldefels al Pavelló del Nord, en partit ajornat en el seu dia. A més, repassarem l'última hora del Centre d'Esports de la Lliga Nacional Juvenil i el partidàs a plata femenina Nina d'handbol d'aquest cap de setmana, Associació Lleidatana o Arc Gràcia Sabadell Femení. Tot això serà demà a les 2. Per avui només em queda enviar-vos una abraçada des del control de so del Sergi Cubero. Us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats al 94.6 de l'FM, a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i @RadioSabadell a Twitter. Una abraçada enorme. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.